Bon dia, passen 4 minuts a les 11 del matí. Iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquest programa especial, com els vam anunciar al llarg d'aquesta setmana, un programa realitzat des de la Fira del Vi. Començarem ara a les 11 del matí i ens allargarem fins a les 2, un espai en què volem veure com comença a caminar aquesta Fira del Vi. Avui, per situar els nostres oients, estem situats al que fins no fa ni una setmana al pàrquing de l'Euterpe i avui ja s'ha convertit en un autèntic recinte firal. Estem situats en el que alguns falsetans coneixen com la Basseta, tot i que ja no hi ha aigua, per sort, perquè si no estaríem en una situació una miqueta compromesa, just al bell mig de la fira, perquè ens entenguem, hi ha la part superior de l'Euterpe, que està ocupada pels estants, com l'any passat, però és que a la part de sota també hi ha estants de vi i també barrejats, però amb cert ordre, com podran sentir al llarg del dia d'avui, d'aquest espai, amb aquells establiments que ofereixen menjar als visitants. Uns visitants que us podem comentar que fa 10 minuts ja estaven esperant-se per aconseguir els tíquets i la copa de degustació d'aquesta nova edició de la Fira, la 23a edició de la Fira, que al llarg d'aquest espai, d'aquestes 3 hores, intentarem explicar-vos com es desperta, com està el sector. Enguany, d'una manera especial, hem volgut demanar als organitzadors que ens expliquin què passa entre bambalines, com s'organitzen aquests 2 dies de fira al pàrquing de l'Euterpe, aquesta Fira del Vi, que va més enllà de la capital del Priorat i que arriba a altres municipis de la nostra comarca. Ahir a la nit hi havia la nit de les Granatxes i altres actes que s'han produït prèviament en aquesta fira. La temperatura aquí, al recinte de la fira, doncs jo m'atreviré a dir que estem entre uns 12-15 graus aproximadament, corre una mica l'aire, tenim el cel entelat, però de moment força esquinçat, el que ens fa pensar que de moment no ens visitarà la pluja, tot i que sí que podria ser que tinguéssim alguna novetat al respecte segons la previsió meteorològica. Per començar aquest primer cop d'ull, m'acompanya el Marià Arbonès, presentador del programa Música per a Gent Exquisita i també col·laborador tertulià de l'Hora del Vermut. Bon dia, Marià.
Molt bon dia, Jordi. Què tal?
Com estàs veient aquests primers moments de la fira del dissabte, el que és habitual, però també et demano, perquè ahir ens vam trobar tu i jo a la taula d'aquí a l'espai de Ràdio Falset, ja tenim el pitet amb la copa, perquè ahir es va obrir la fira, una de les novetats d'enguany era aquesta obertura el divendres a la tarda, i ja vas fer la primera volta. Com ho vas veure i com ho veus, Marià?
Bueno, i molt bé, no? Amenitzat per un element festiu realment que no porta gaires bons records pel món del vi, que és la filoxera, però i aquest bitxo va caure molt simpàtic a la gent de Falset i a la gent, doncs, que també va acudir en aquesta primera jornada de la Fira del Vi a la capital del Priorat, no? O sigui, la filoxera hi va portar festa, va portar música també, va portar ball, i això és, doncs, jo entenc, un bon començament. Bon començament també ahir, caracteritzat per gent, no? Allò que jo crec que el fet d'obrir ahir també era una mica de repte per part de l'organització, de dir, a veure què pot passar. Jo crec que el resultat va ser bo, no? O sigui, es ve genteta. Avui és el dia fort, ara encara són les 11, passats uns minuts, es veu, hi ha un cert moviment de gent, però cal preveure de que en el dia d'avui, si el temps acompanya, que és el que deies tu en la presentació de l'espai, si el temps acompanya, ara sí que ho està fent, fa una miqueta d'aire, però s'està bé, a fora s'està bé, i jo crec que es compliran les expectatives de els 30.000, no? Els 30.000 persones que puguin venir aquí. L'altre dia, em recordo, ens vam quedar curts a la tertúlia, em vam dir a 15 o 20.000, no? Vull dir que jo crec que si venen aquests 30.000 o venen 20.000, l'important és que la fira de que la Fira del Vi de Falset, doncs, ja té un rom, es coneix, està molt ben promocionada i la gent doncs, en parla i jo crec que hi haurà una molt bona resposta per part del públic a tastar els vins tant del Priorat com del Montsant, no? I altres que també doncs, n'hi ha per aquí.
Ja en parlarem d'aquesta denominació d'origen comitada, la denominació d'origen Penedès, també parlarem i comentarem el fet de que Girona és la ciutat convidada en aquesta fira. Ja us avancem que hem pogut parlar amb Toni Rensans com a director de comunicació, representant de comunicació de la comissió organitzadora de la Fira del Vi, i ens comentava, no va voler entrar en la guerra de xifres, que és l'habitual, però sí que assenyalava que, clar, venim d'una fira l'any passat, aproximadament que eren de 3 dies, clar, de 3 a 2, això s'ha de notar a la força, no es fixaven cap mena de data, però ahir al vespre ja comentaven que les seves previsions de copes ja es van veure o van estar a punt de ser superades. Una de les vessants més importants com és d'aquesta fira el tema de les copes i els tiquets. No m'agradaria ser pesat, però quan faltaven 10 minuts per les 11 del matí hem pogut fer una volta ràpida pel recinte, els estants acabaven de posar-se a to, obrir els estants, preparar el vi per tots aquells que els vulguin degustar, i precisament a la guixeta dels tiquets ja hi havia una petita cua, no era molt llarga, però ja hi havia cua dels visitants que 10 minuts abans de l'inici oficial ja demanaven ja tindre la seva copa, el seu pitet i els seus tiquets. Maria, una cosa que també m'agradaria preguntar-te és com veus tot aquest munt d'actes, perquè si comencem a repassar els actes que hi han previstos només a la capital del Priorat, és que és sorprenent. Ahir, només començar, hi havia el tas de blancs, també hi havia gent a la fira, o sigui, i el pas de la filoxera per Falset. Com veus?
No, bé. Són actes complementaris a la fira i per mi doncs enriqueixen la fira, no? Si hi ha activitats culturals, si hi ha activitats musicals, si hi ha doncs tastos adreçats en punts doncs més enllà del punt central de la fira, doncs també ho veig bé, no? I això demostra participació. O sigui, jo crec que una de les claus d'actes, d'activitats com aquest, és la participació, i quanta més participació n'hi hagi, doncs jo crec que Toni Orensanz i els que estan al capdavant d'aquesta fira, doncs han d'estar satisfets, no? Una fira que jo, per mi, en el transcurs dels anys, l'he vist més popular, m'explico. O sigui, fa uns anys jo l'havia més adreçada, una fira més adreçada a grans experts del vi, no? O sigui, no sé, sommeliers, enòlegs, no? Gent doncs que realment saben doncs del vi, i que en el pas dels anys, no sé si doncs per voluntat dels promotors o no, doncs hi ve gent que participen, que acudeixen a la fira, que la visiten, i jo crec que també doncs compren i adquireixen ampolles, no? Per tant, un valor afegit en aquest sentit, no?
Doncs estarem molt pendents de com es desenvolupa la fira, veiem els primers visitants ja circular.
Sí, un públic més d'amics, un públic més familiar, que insisteixo doncs que li don un plus en aquest sentit.
També, com avançant una mica l'entrevista que hem tingut amb el representant de comunicació de la comissió, ens comentava el fet de que és molt important el públic de proximitat, públic del Baix Camp, públic del Camp, públic de la demarcació de Tarragona, que venen i omplen aquesta fira. I a més, a nivell personal, treballant fora de la comarca, hi ha gent que fa una setmana ja et deia, escolta, que sé que hi ha la fira, que vindré a la fira perquè vull veure, vull passejar-me, vull tastar els vins d'aquesta casa, vull passar el dia a la capital del Priorat, entre d'altres activitats.
Jo crec que també és una fira que ha estat i és model d'altres fires que s'han engegat a posteriori de quan es va engegar la Fira de Falset. Ara si féssim un repàs dels altres municipis de la demarcació de Tarragona, trobaríem fires que s'han muntat i agafen l'exemple d'aquí de Falset, no? I això també, doncs, bueno, doncs posem-li un punt a favor més, no?
Doncs Maria, moltes gràcies per fer-nos aquest primer cop d'ull, aquesta primera passada que hem fet al recinte de la fira. En farem més, us anirem explicant si des de la nostra posició Sí que quedem una mica al cul dels estants, però estem en aquest punt intermig entre l'escenari preparat que ha d'acollir diferents actes aquest matí, també a la tarda, i els dos espais dels estants.
Jo esperava una mica de vermut, eh? Vam quedar que
si
l'altre dia a la tertúlia quedar que si els presents
si vens
en aquell moment a la tertúlia ens presentàvem aquí a l'estant. Per cert, ho has dit molt bé, estem al mig d'una bassa i no hi ha aigua, per cert.
Sí, no, cosa que m'alegra, perquè jo m'he hauré de passar una estona i què vols que digui, treballar amb els peus mullats no és que m'apassioni molt. Una bassa que ens recorda una mica què era l'Euterpe abans. Molta gent ja ho ha vist com a pàrquing o fins i tot en aquests dies com al centre neuràlgic de la Fira del Vi, aquesta fira de les dues denominacions d'origen de la comarca. Però fa el seu temps eren uns horts i clar, els horts estaven en l'aigua.
Recordo etapes passades quan portava pantalons curts que venia més a jugar per aquí. Moltes gràcies, Jordi, i molta sort amb la fira.
Si vens a l'hora del vermut, que aproximadament esperem començar a 1:15, jo et dic que hi ha vermut.
Gràcies.
Vale? Moltes gràcies, Marià. Aquí continuem amb aquesta Fira del Vim, aquest programa especial. Ara volem donar-li un caire més de visió del sector, perquè aquest també és el nostre objectiu, l'objectiu d'aquest espai. Abans, però, recordar que aquest espai de Ràdio Falset, aquest especial Fira del Vi, compta amb el suport i patrocini de la Diputació de Tarragona.
Dissabte, 11 a 2, a Ràdio Falset, programa especial a peu de fira per explicar-vos com comença la fira de les dos d'os de la comarca del Priorat. Un programa on repassarem els actes d'un cap de setmana ple d'activitats i on parlarem amb diferents protagonistes del sector vitivinícola. Dissabte, 11 a 2, a Ràdio Falset, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Ja estem en el recinte de la fira per explicar-vos com es comença a moure, com es comença a bellugar el públic visitant, que de moment s'està aprofitant d'aquesta mica de sol que ens arriba a través dels arbres que hi ha a l'Euterpe i també de les zones preparades. D'aquestes zones en parlarem més endavant. Ara és el moment de mirar com està el sector, de preguntar-li per com està el sector al director tècnic del VITEC, del Centre Tecnològic del Vi de Falset, un lloc molt especial que li permet tindre una visió del sector vitivinícola. Protagonista d'aquesta fira, hem pogut parlar a Sergi de l'Amo, que no ens ha pogut atendre al moment perquè abans parlàvem amb el Marià Arbonès d'aquests actes que es van solapant un al costat de l'altre a la fira. Doncs bé, en aquest moment s'està celebrant el tast del decenni de la denominació d'origen Montsant al VITEC. Prèviament, però, de l'Amo ha tingut uns minuts per atendre'ns i ens explicava, ens comentava com estava el sector vitivinícola. Senyor Dalam, un any més ens retrobem per veure com està una mica el sector des d'aquesta talaia que és el VITEC. Entenem que té una visió de com estan en el sector vitivinícola català en un moment en què alguna dada que tenim és que ha baixat una mica de producció. Com està el sector en aquests moments?
Com cada any és una pregunta complicada, no és senzill respondre. Si és cert que en els darrers anys hem viscut, sobretot els darrers dos anys, hem viscut una situació de sequera important i que aquest darrer any la baixa de producció ha estat important, sobretot en DEOS, com per exemple Penedès, on porten dos anys on els està plovent la meitat del que és habitual i tenen baixades del 20 al 30, o en alguns casos el 40% de la producció. Clar, disposar de menys quilos fa que el preu del raïm s'hagi pagat de mitjana més car, però que al final el viticultor no hagi cobrat molt més del que venia cobrant. Per tant, han estat anys complicats, sobretot per la sequera. En qualitat, jo crec que han estat anys, o el darrer any ha estat un any en el qual la qualitat del raïm és bona o molt bona, però que la manca de quantitat, doncs, malauradament ha espatllat una miqueta totes les provisions que podíem tenir.
Tema de mercat, es parlava de que el sector vitivinícola català s'havia consolidat més o menys a nivell global, continua la tendència?
En principi, del que jo sé, no hi ha cap variació major. El vi català continua venent-se bé a tot el món, cada vegada s'està consumint més vi català a Catalunya i a grans trets jo crec que el sector no està en un dels millors moments de la història, però sí que ha passat clarament la crisi i està pujant cada any.
I centrant-nos en el VITEC, quines són les novetats? Perquè tenim algun projecte europeu que estàvem molt pendents, sabem que es va aprovar.
Sí, crec que l'any passat us presentàvem que ens havien aprovat el projecte Life Priorat Montsant, que era aquest projecte de la Unió Europea de sostenibilitat que ja estem tirant endavant, que estem donant a terme conjuntament amb les dues DOs i en la qual s'han apuntat 59 cellers. I ara, justament, deu fer, no arriba 10 dies, finalment va arribar l'aprovació definitiva del projecte estratègic de competitivitat territorial del Priorat, que també suposa una molt bona inversió, que superarà el 1 milió d'euros aquí, en el territori de la comarca, des d'ara, de fet, fins a 2020, que és un projecte que lidera el Consell Comarcal del Priorat, que té fons europeus a través de la Generalitat de Catalunya, que hi participem també les dues DOs, PIMEC i BITEC, i que ens permetrà fer tot un conjunt de projectes que crec que poden ajudar a consolidar la comarca, el seu creixement i sobretot l'orientació que tenim cap a ser reconeguts com a patrimoni mundial.
Uh-huh. I la nostra darrera qüestió, mirant al futur, què ens podem esperar del BITEC el proper any per posar-li un límit?
El proper any és un any interessant per nosaltres, d'entrada perquè fa 10 anys que estem aquí. Ja sembla mentida, sembla que fos ahir, però ja fa 10 anys. Aquest any per nosaltres, òbviament hem notat les complicacions polítiques, no només a Catalunya, sinó també a Espanya, perquè tot l'àmbit de recerca, qui té el finançament és el govern espanyol, i el govern espanyol, malauradament, i un any més, ens ha decidit reduir el dèficit a través de no invertir en I+D, amb el qual la majoria de projectes i convocatòries de recerca a les quals podem presentar les nostres idees, aquest any no han sortit. És a dir, a la pràctica s'ha perdut un any en recerca a Espanya. Suposo que alguns dels oients o molta gent haurà llegit alguns articles, perquè tot el sistema de recerca espanyol i català s'està queixant bastant. No obstant, nosaltres continuem amb una bona cartera de projectes, hem anat augmentant tant de projectes com de personal. Recentment hem tancat comptes, hem superat el 1.200.000 euros de facturació, fet que fa que siguem el primer centre de recerca vitivinícola de l'Estat, dels que més projectes amb empreses tenim. Des d'aquest punt de vista estem molt i molt contents. Continuem sense suport de la Generalitat, sense suport del govern, però continuem creixent i continuem sent, en aquest cas, els primers, i això fa que encarem aquest desè aniversari amb sobretot amb il·lusió, que no l'hem perdut mai, però amb molt d'optimisme. I crec que tant el projecte LIFE com el projecte d'especialització i competitivitat territorial fa que, més enllà de tota la recerca que tinguem fora de Priorat, o Priorat però també fora de Priorat, farà que també des de BITEC ens podem centrar en treballar pel Priorat i en treballar pel territori, cosa que em fa especialment feliç.
Doncs moltes gràcies una vegada més per atendre'ns. Sabem que té l'agenda molt apretada en la fira dels seus diferents actes. El BITEC és el lloc on es fan el tas del desen, tant de l'ADEU sí. Priorat com de l'ADEU Montsant. Anirem molt a aquest temps. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I l'objectiu d'aquesta primera hora en aquest programa especial des de la Fira del Vi, recordin, un programa que compta amb el suport i patrocini de la Diputació de Tarragona, és el fet de veure, enguany ens plantejàvem conèixer una miqueta més com s'organitza la fira. Els visitants ja estan caminant, ja comencen a omplir els diferents espais, i ja veiem força més gent que fa 10 minuts quan ens acompanyava Maria Arbonès en aquest espai de Ràdio Falset. Ja es va omplint, veiem ja molts pitets, veiem ja la gent amb els tíquets a la mà, buscant, preguntant, a veure en quin celler poden gaudir. Tots els cellers disposen de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca, i la qualitat, arriscant-nos una mica, podem dir que està garantida. El que els volíem dir, i continuem aquest espai d'avui, és el fet de que volíem conèixer les interioritats, fins on poguéssim, de la Fira del Vi. Com us dèiem, els visitants ja estan passejant pels diferents espais, per les dues parts de l'Euterpe, movent-se entre els estants, fent els primers tastos ja, quan portem 20 minuts de les 11 del matí. I el que no saben o volem conèixer amb més profunditat és com s'organitza la Fira del Vi. Primer ens centrarem en com s'organitza l'espai en què estem, com es situen els estants, com ha anat canviant l'espai de l'Euterpe, tot i que sembla que ja sigui l'espai definitiu de la fira, en els darrers anys ja ha anat canviant. I hem preguntat a l'encarregada de resituar, de pensar, de veure com han d'anar els estants i com s'han de situar els diferents elements que conformen aquest espai, la Mònica Rull, perquè saber una mica com es prepara l'Euterpe per tal de passar de ser un pàrquing a ser el centre d'una fira del vi.
Fa 3 anys me van contactar perquè necessitaven una mica arreglar l'espai de l'artesana per fer l'acte de presentació, però bàsicament tenien un problema de distribució d'espais, i el que vam intentar el primer any és que les casetes poguessin tindre la seva pròpia autonomia i que cada expositor tingués el seu propi espai, no? Que no es quedés encaixat entre mig de moltes altres casetes. Això va ser una mica el primer. Després també vam plantejar una mica el tema dels recorreguts de la gent, que això potser no s'havia plantejat mai, sempre s'havia muntat d'una manera lineal. I disposant de l'espai, com tenim, que és la, bueno, aquesta gran plaça, no? La primera gran plaça, la idea era poder comunicar els extrems de les puntes, per exemple, l'entrada pel camí de la Falba, l'entrada del pont i l'entrada del pàrquing, perquè la gent pogués anar fluint entremig, vull dir que no hi hagués una barrera com passava cada any, sinó que la gent pogués anar creuant-se entre els espais. Aquest va ser una mica el primer pas de fa 3 anys enrere, o sigui, una mica això.
Perquè la fira, des que està a l'Euterpere, que és la 5a o la 4a edició que se celebra,
crec
aquí,
és...
ha anat canviant.
Bueno, perquè crec que... Jo no havia fet mai cap fira, però he anat a moltes fires, i fires variades, no de vi, sinó d'altres temes, i sempre passa una mica el mateix, no? Que la gent se queda... O sigui, no és el protagonista, realment sí que la gent ve aquí a tastar vins, però els protagonistes són els que venen a tastar vins. Llavors, fins ara s'havia... I continuem cuidant, eh? Vull dir, el tema del celler en concret, però sí que la gent que venia aquí, aquest tipus de fira és una fira com a per anar a disfrutar. No és per anar a comprar un producte només en concret, sinó que la gent ha de disfrutar del món del vi. Llavors, primer que tot, faltava espais perquè la gent hi pogués estar. O sigui, que tu puguis anar a tastar un vi i estar mentre tastes el vi i continuar en un altre racó. I això és el que faltava una mica. Hi havia totes les casetes posades de manera renglerada i no provocaven aquests moments d'estar, de poder anar a tastar un vi, de tindre el teu espai i el teu moment i poder anar a tastar un altre vi i tornar a tindre un racó. I, bueno, era una mica el que faltava. Llavors, l'evolució ha sigut per això.
Si li haguéssim de posar un nom a aquesta evolució, podríem dir que primer va ser la ombra i després la mica de verd?
Sí, sí, perquè també recordo, jo havia muntat anteriorment per amb algun client a alguns estants i el primer gran problema era el tema del sol. Vull dir, l'any anterior que es va fer, crec que va ser el primer any que es va fer aquí, o sigui, fa 4 anys enrere, va fer molta, però molta calor i no es podia estar a cap lloc, i aquesta plaça que està asfaltada només donava calor, i això me tenia com a molt preocupada. Llavors el primer pas que va ser posar una mica d'ombra, no? I intentar una mica de verd, i ara ha sigut ombra, verd, recorregut, no? Zones d'estar, zones de disfrutar d'aquests espais.
Enguany fins i tot veiem un nou element que potser no havíem vist, o algun se'ns va passar, que són, a part dels estants habituals dels cellers, veiem com unes petites casetes de fusta. Què és?
Sí, perquè el primer any no vam poder, l'any passat ho vam intentar una mica, però clar, costava, perquè a vegades una mica l'evolució de les coses van com van. A la fira hi ha, evidentment, el primer gran pack són els cellers, no? I aquests són els que venen aquí a exposar el seu producte i poder parlar amb el client final. Però després apareixen molts altres elements i entitats que també tenen cabuda, no? I llavors l'any passat ja vam començar a parlar de l'espai, territori i paisatge. I aquest any realment l'han pogut posar lloc. És l'espai territori, seria el que inclou, per exemple, les dos DOs, no? Priorat i Montsant, la DO convidada i després l'escola d'enologia, perquè realment són entitats o són que estan relacionades amb el món del vi, però no és un celler. I llavors aquests havien de tindre la seva pròpia personalitat i per tant, bueno, va sorgir aquest espai de territori. I l'espai paisatge seria una mica el que representa les entitats de la comarca. Per exemple, està representada la PIMEC, està representada Prioritat, els comerciants, i aquest any la ciutat convidada, que és Girona. Seria una mica això. Després hi ha un espai central, que és la dels tastos. L'any passat vam disposar del jardí de la biblioteca, però aquest any per obres no pot ser, i llavors com que hem pogut obrir la fira, perquè disposem tant de la plaça de dalt com de la plaça de baix, a l'espai central és una mica on se genera tot el moviment de la gent, on la gent pot anar a fer tastos bueno, que programats, evidentment, i és, bueno, és una carpa beduïna, que el seu concepte és que realment estigui obert, que tingui una mica de privacitat quan se necessiti. Hi ha una mena d'unes malles que quedaran baixades al moment que es fan els tastos, això fa que hi hagi privacitat i que el tema del so també es filtri. I bueno, bàsicament és això, és una mica com la peça central on a través d'això gira tot l'entorn de la fira.
Sí, doncs una primera diferència respecte a l'any passat és que s'aprofiten les dues esplanades, podem dir, del Terpe. L'any passat la de baix, perquè ens situem, és la que queda més a prop del camp de futbol, era per els menjars, per aquells establiments que oferien menjars, i enguany queda tot, tot junt i s'aprofiten aquestes dues.
Sí, la plaça de dalt, a part de tindre l'espai de la Beduïna, que és on es fan els tastos, té com a dues subzones. La primera zona, que inclou, crec que són 10 cellers, més un petit espai de restauració. Un espai de restauració que no cuina, per tant no fa olor. Vale? En canvi, l'espai de restauració pur i dur, o sigui, el que és del catering, de la gent que vol provar menjar que s'està cuinant, s'ha col·locat realment al lloc on ha d'anar, que és la part més baixa del d'això, que no molesta ni per son ni per olor. I llavors s'han agrupat tots una altra vegada allí baix. Per tant, allí hi ha la cervesa, bueno, diferents elements. També hi ha una, bueno, també hi ha un espai, que seria la part de l'escenari, que aquest any s'ha potenciat. Per què? Perquè els tastos se fan de dues maneres. Aquest tast, que és aquí dalt, a la Beduïna, que és d'una manera més íntima, més programada, i després se fa espectacles i tastos oberts, que aquests són els que es farien a l'escenari de baix. Llavors hi ha un espai de tarima on la gent podrà deixar les copes, fer els tastos programats, però d'una manera més distesa, més oberta. I un últim espai, que seria l'espai xic, que aquest seria el dedicat als nens, és on se fan els tastos d'oli i és on se poden fer activitats per a nens. Vull dir, hi ha un taller que es fa, bueno, és igual, per a programats dissabte i diumenge.
Centrant-nos una mica en el muntatge, quants dies es tarda a convertir el pàrquing de l'Euterpe, que és el que li pertoca durant l'any, excepte la festa major, que li toca ser l'espai on s'ubica la carpa central aquests darrers anys, com es converteix el pàrquing del Terpe en la fira del vídeo falset? Quants dies costa? Quanta gent hi ha involucrada?
A veure, treballar com a projecte és des del juny de l'any passat. Vale? La part, no cal dir, de comunicació, d'estructura, que això porta la Eva, bueno, ja. El que és execució pura i dura, realment són 10 dies, però hi ha una persona de la brigada, o diverses persones de la brigada, que han estat fa un mes i mig o dos, que treballen només a produir elements que s'han d'anar col·locant aquí al mig. O sigui, realment l'execució són 10 dies i la producció, clar, la producció podríem dir que realment va començar al gener, a produir peces per poder acabar-les col·locant aquí.
No? Hem parlat de 10 dies de muntatge, de desmuntatge és igual, o sigui, a partir del dia 5, en quant temps tornarà a ser el pàrquing?
Sí, el dia de professionals és el dia 7, que el de matí. Llavors, a partir del dia 7 a la tarda se desmunta part elèctrica, no? I a partir del dia 8 se comencen a desmuntar, en teoria divendres hauria d'estar. O sigui, el muntatge real són 10 dies, desmuntatge són 3, més o menys.
I l'última qüestió, ja miren al futur, tot i que quan estem escoltant aquesta entrevista és el mateix matí d'inici de la fira, cap on pot anar aquesta fira? A nivell de la plaça del Terpe, pot anar més enllà? Consideres que pot aconseguir més espai, o hauria d'aconseguir més espai, o una vegada ja es tingui la part de sota de la biblioteca ja es comptarà amb un espai?
Tot i ser la tercera edició, que per exemple jo em dedico a fer els espais, hi ha una part que crec que és la que hem d'afrontar l'any que ve, que és en general tot l'espai de Falset. O sigui, fins ara havíem començat a treballar en primer any només a intentar que no estiguessin arreglerats i que hi haguessin fluxes de gent. El segon any vam afegir, posar ombra i espai, i aquest tercer any realment hem crescut, perquè si la previsió dels visitants és la que és, doncs necessitava més espai físic. Però jo crec que de cara a l'any que ve hem de treballar l'espai general de Falset. Hi ha un recorregut que és el pont, un espai del carrer de baix, un castell, una plaça de la Quartera, que fins ara, bueno, no s'havien fet prou potser activitats relacionades. Jo crec que l'any que ve és una mica el que s'ha de fer, és acabar de que tot l'espai de Falset acompanyi aquest espai central, que sigui una mica el de la fira.
Moltíssimes gràcies per explicar-nos com funciona aquesta plaça, que esperem veure plena durant aquests 3 dies i que canvia el seu ús habitual, com comptàvem fa uns moments, per convertir-se a l'espai central de la Fira del Vic. Moltes gràcies.
Vinga, res, a tu.
Doncs després de conèixer com es pensa, com es situa, com ha anat canviant en els anys anteriors aquest espai de l'Euterpe, que recordem enguany ocupa tot l'espai, com ens recordava la Mònica Rull, com estan situades les casetes dels diferents cellers. Una dada que no havíem dit fins ara és que hi ha 46 cellers presents de la denominació d'origen qualificada Priorat, 46, i 30 cellers de la denominació d'origen Montsant. És l'any que hi ha més presència de cellers en aquesta 23a edició de la Fira del Vi de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat. Una fira que, com us estem comentant aquests darrers minuts, hem volgut conèixer en profunditat què passa, com s'organitza, quan es comença a moure tota la maquinària, o potser no tota, no tan gran maquinària com imaginem, d'un grup de persones per tal de que aquest dissabte, com ja estem veient, força ple, força visitants, ja tots amb el seu corresponent pitet, passegin per aquest recinte i puguin tastar aquests vins dels diferents cellers de la nostra comarca. Per conèixer en més profunditat com comença tot aquest procés de la fira, que avui arriba al seu punt àlgid en aquesta fira, en aquesta fira a peu de carrer, però també els diferents actes que se celebren al llarg de, al llarg de la comarca del Priorat, hem pogut parlar amb el responsable de comunicació de la comissió d'organització de la fira, el Toni Oriensans, per tal de preguntar-li, doncs, per això, per aquests detalls, per aquestes reunions, per com funciona l'engranatge, per tal de que aquesta fira funcioni any rere any. Primer que tot, agrair-li al senyor Ensans que ens hagi acceptat la nostra invitació per respondre algunes de les nostres qüestions. Enguany que ens preguntem una mica què hi ha darrere de la fira, o sigui, ens trobem ja en la fira en funcionament, però darrere hi ha una tasca o moltes tasques a fer i molta gent a coordinar, i ens agradaria primer que tot que ens expliqués quan es comença a preparar la fira, per exemple la d'enguany, la del 2018, quan es va començar a preparar?
Mira, les primeres reunions són del setembre de l'any passat, és a dir, just passat l'estiu vam tindre les primeres reunions i bàsicament les primeres van ser per acabar d'enfocar com hauríem, quins eren els principals objectius de la fira per enguany, què podíem canviar, què podíem millorar. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, portem pràcticament 10 mesos de feina. 10 mesos que primer són a tall intern de reflexió, però sí a l'hora ja de començar a canviar algunes coses i marcar alguns objectius que si no t'hi poses aviat són difícils d'aconseguir, no? Per tant, uns 10 mesos fa que hi treballem en certa mesura.
Objectius? No és que el primer cap de setmana de maig o si s'escauen al cap de setmana més proper a l'1 de maig hi hagi una mostra de les dues denominacions d'origen a la comarca Falset i algun acte al voltant de la comarca, no és aquest l'objectiu?
Clar, és a dir la fira en certa mesura durant uns anys possiblement es plantejava poc nous reptes, no? Perquè era una fira, és fer la fira. Al final sí que és veritat que els últims dos anys hem intentat fer una mica salts endavant. Objectius, doncs reorganitzar l'espai de la fira ha sigut un dels objectius, fer més atractiu l'espai de la fira ha sigut un dels objectius, i a mi em sembla que això salta a la vista, que és evident que la fira, ara quan la veus, és més bonica com a espai que no era, de decoració, fins i tot de distribució.
Hem pogut escoltar abans la Mònica Rull que ens comentava aquest aspecte tan senzill com buscar ombra i buscar verd.
Exacte, és a dir, és que l'espai fos més agradable i no fos com són totes les fires, no? Perquè al final estàs mostrant un producte de qualitat i per tant que l'espai tingués un cert aire de qualitat. Però després, per exemple, enguany, un dels objectius que ens van plantejar són doncs dos, per exemple, no? Un és, escolteu, ve poca gent de Girona. Quan s'han fet enquestes de la fira, ens n'adonem que ve molta gent de l'àrea metropolitana de Barcelona, Barcelona i Rodalies, ve molta gent de l'àrea metropolitana de Tarragona, de la província de Tarragona, Tarragona-Reus, però de Girona ve poqueta gent. Objectiu, anem a conquerir, entre cometes, Girona. Com ho fem? Doncs fem Girona ciutat convidada. Això què implica? Doncs que a Girona la convides a vindre, però al mateix moment li proposes un intercanvi, que és que ells t'ajudin a promocionar la fira a Girona, amb la qual cosa hem fet durant les últimes setmanes un parell d'actes promocionals de la Fira Girona que en bona mesura tenen la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Girona i que tu no et surten cares perquè tens el pressupost que tens. Uh-huh. Aquest, per exemple, és un objectiu que es planteja al setembre. O un altre objectiu que es planteja, escolteu, per què no fem que a poc la Fira internacionalment algú comenci a dir a Falset hi ha una fira molt xula que és la fira clau de les denominacions d'origen Priorat i Montsant, Què fem? Doncs vam contactar amb Turisme de Catalunya ja al mes d'octubre i amb el Patronat de Turisme de la Costa Daurada, i al final, fruit d'aquestes gestions, doncs hi ha uns periodistes francesos que estan aquests dies a la fira de revistes i diaris de França, especialistes en enoturisme, en vi, amb la idea de que algú comenci a dir a França quina fira més xula hi ha sobre Pins de Priorat i Montsant. Per tant, et planteges una sèrie d'objectius que tenen a veure no tan sols en fer la fira, sinó quin públic vols atreure a la fira, no? Doncs altres objectius doncs, que s'han plantejat enguany i s'han plantejat els últims anys, doncs coses tan elementals com treballar amb temps perquè a la Setmana Santa ja puguis tindre com a mínim les banderoles i alguns cartells penjats. És a dir, començar a comunicar la fira amb més marge del temps del que habitualment s'havia fet, que sempre s'anava molt tard. Doncs és una mica això, no? És a dir, el treballar en previsió et permet anar a poc canviant algunes coses de la fira que d'altra manera és difícil de canviar.
Quan parlem de qui hi ha darrere de la fira, de quin grup de persones estem parlant? Número 9. De qui estem parlant? De 5? Estem parlant de 10 persones?
A veure, en principi cal tindre en compte que jo crec que darrere de la fira hi ha gent de l'Ajuntament que treballa, no? És a dir, al final hi ha treballadors de l'Ajuntament que s'acaben arremangant. El que hi ha també és una comissió, diguéssim, una comissió organitzadora, en la qual hi ha des de l'alcalde, representants de les dues denominacions d'origen, hi ha altres regidors, el de cultura i el de festes, hi ha, diguéssim, jo com a responsable de comunicació, hi ha la Mònica Rull com a responsable de l'espai, hi ha altres persones, diguéssim, vinculades al Parc de Turisme i Oci de Vilaseca, que ens ajuden una mica en l'organització de l'esdeveniment i en la producció de l'esdeveniment, i aquesta és la gent, diguéssim, una mica on s'intenten plantejar els objectius, i a partir d'aquí, doncs, bueno, s'intenten aplicar a partir de la feina que fa cadascú a través de les denominacions d'origen, o a través de la feina que puc fer jo de comunicació, o a la feina que fa la Mònica de l'Espai, etcètera, etcètera. D'entrada, diguéssim, és aquest comitè, que venen a ser unes 10 persones, diguéssim, d'on es van repartint les feines que després s'acaben fent.
Entre les novetats d'enguany no puc deixar de preguntar-li per un parell de coses. La primera, a nivell físic, s'ocupa tot l'Euterpe. Serà aquesta, no sé si dir l'emplaçament definitiu, però es considera que aquest és el millor lloc per la Fira de Falset? Bueno, la Fira del Vi de les dues dimensions de
sí,
a Falset?
En principi sí, no està en qüestió, no? És a dir, en principi aquest espai és un espai cèntric, és un espai que et dona joc, és un espai que et permet això, és a dir, que acabi sent amable, no? I en principi sí, en principi és jugar una mica, a veure, hi ha novetats que s'han hagut d'aplicar, perquè enguany, per exemple, no comptaves amb l'espai de darrere de la biblioteca, per exemple, per fer tastos, i s'han hagut de buscar solucions, però en principi sí, és un espai que ningú ha posat en qüestió que jo sàpigui, vaja, fins ara mateix.
I aquesta obertura el divendres a la tarda?
Bueno, l'obertura de divendres a la tarda és... o sigui, té un parell d'objectius en principi, eh? En principi és, la fira de l'any passat de 3 dies va anar bé, és a dir, l'any passat van ser 3 dies de fira i això va ser una bona notícia. Per què? Doncs per una raó molt elemental: en guanyar més temps vens més tíquets. El fet d'ingressar més tíquets amb la mateixa despesa, perquè tu tens la mateixa despesa i tens els estants muntats, doncs és una qüestió de tindre més ingressos, no? Però d'una altra banda és perquè és evident que d'aquesta manera també la gent ja té ganes de fira el divendres. Creiem que possiblement pot ser el primer any, bueno, és a dir, no, és a dir, potser necessitarà el fet de fer-ho en divendres uns anys de consolidació, però estem segurs que és una aposta que acabarà funcionant tant pels cellers com per la fira, perquè és això, és a dir, acabes la festa de la fira, perquè al final això és com una festa de tota la comarca, diguéssim, arrenca ja el divendres a la tarda a Falset, amb aquest dia, amb l'obertura de la fira, però arrenca també amb la nit de les Garnatges a Capçanes, amb l'orgànic Suaré a Porrera, etcètera, etcètera, no? Per tant, és una mica, és com un fet, és com, jo crec que és com un fet natural que l'any passat, amb el fet dels 3 dies de fira, doncs ha acabat fent reflexionar la comissió de dir, home, això està bé i a banda ens va molt bé perquè et permet, diguéssim, amb la mateixa inversió tindre més ingressos.
No puc deixar de preguntar-li, agafant el programa, és que no hi ha quatre, no sé si dir-li actes o quatre activitats alhora, és que tot el cap de setmana
està ple d'activitats quan no és el trenet, és el GoTeam, quan no la comissió es planteja per tot aquest seguit d'activitats.
Bueno, aquí, diguéssim, des de fa un parell d'anys almenys hi ha hagut un cert debat, diguéssim, intern, que era, bueno, és a dir, fins a quin punt estem condensant en excés massa actes en aquell cap de setmana, no? Però al final també és veritat que aquell cap de setmana hi ha gent per tot. El que passa és que possiblement sí que seria bo plantejar, tant des d'un punt de vista de Falset com a altres pobles, fins a quin punt la millor opció, encara que hi hagi gent, és fer-la aquell cap de setmana o fer-la un altre, no? Uh-huh. Però sí que des de la comissió al final es té molt clar que la Fira de Falset avui dia és la Fira de Falset i tots els actes que es fan a la comarca. Uh-huh. De fet, una de les coses que s'han intentat canviar ha sigut millorar la relació amb els actes que es fan a la comarca. Vull dir, durant un temps els actes de la comarca es feien i sortien com a bolets, i ara cadascú fa els actes, però almenys que s'ha intentat. Doncs escolta, nosaltres com a Fira de Falset també promocionem els actes que es fan a la comarca i se'ls demana als actes dels pobles que ells incloguin el logotip de la Fira del Vi de Falset als seus cartells, a les seves webs, a les xarxes socials, i que tots ens ajudem una mica, és a dir, que tots ens creiem realment que som la Fira del Vi de Falset, que la Fira del Vi de Falset s'ha convertit en un esdeveniment comarcal, no? Per tant, una mica, possiblement sí que hi ha moments a vegades que pot tindre la sensació que hi ha una excessiva concentració d'actes, però la veritat és que aquell cap de setmana gairebé tot el que es fa acaba funcionant, siguin actes populars, siguin actes lúdics o siguin actes vitivinícoles, enològics, no?
No, més que res, ja li dic, més que pensant en actes, pensant en activitats, que si el trenet, potser sí que hi ha actes com el vermut de la cooperativa Falset Marçà, però sí que és que el programa és, jo diria que ocupa, des de que s'obre la fira fins més enllà, les 12 de la nit una miqueta més, hi ha activitats.
Sí, perquè al final jo penso que una mica el que hem de ser conscients tots és que la Fira del Vi s'ha convertit en l'aparador, en el millor aparador de Falset i de la comarca sencera. Tothom vol lluir aquell cap de setmana. I al final tothom s'apunta a fer coses i tothom vol fer aquell cap de setmana el que vol fer. I això, en el fons, acaba sent la imatge que t'acabes traslladant al visitant. Al final el visitant acaba veient un poble i una comarca que està viva, que té ganes de fer coses i que està contenta d'ensenyar el que sap fer, que és el vi i moltes altres coses, no? I això està bé, eh? I en el fons és una de les banderes, diguéssim, que utilitzem, per exemple, en aquests actes promocionals de la fira. A Girona, que hem fet, per exemple, per anar a presentar la fira, o a Reus, per anar a presentar la fira, i hem anat amb el Quintet Montsant i la Marta Cardona, perquè és una carta de presentació de no només és una fira del vi, en el fons us estem ensenyant el millor que sabem fer, que és vi i altres coses, és a dir, és i aquest jo crec que hem de tindre clar que és un dels elements centrals de la fira. La gent que ve en aquesta fira s'ho acaba passant bé. I aquesta idea d'alegria, de dir que bé m'ho passo quan vaig a la Fira del Vi de Falset, és un dels elements que la gent valora. Això no és una fira convencional per moltes raons. Una és aquesta, la gent aquí s'ho passa bé, i dos, que és una cosa més estranya dins del món del vi és, i dins del món de les fires, és que aquí la gent que hi ha darrere dels estants acostumen a ser els propis vinaters o la gent vinculada al celler. I moltes vegades vas a fires del vi i qui hi ha darrere són hostesses, amb tot el respecte per les hostesses. Per tant, és una fira, diguéssim, de contacte amb la gent de la comarca, amb la gent que fa vi, amb la gent del territori. I això, escolta, que hi hagi moltes activitats, vull d'activitats, tampoc és dolent.
Parlant, no vull deixar de preguntar-li respecte, potser un dels grans protagonistes els acaba de mencionar, quina relació es té amb els cellers? Passa tot per les denominacions d'origen perquè juguen un paper clau a la fira.
No, la relació amb els cellers, diguéssim, el que és la inscripció dels cellers a la fira es fa a través de l'Ajuntament. És a dir, les denominacions d'origen ajuden, diguéssim, a fer actes de promoció, ajuden a organitzar la fira, fan el tas de professionals, diguéssim, però la relació d'inscripció a la fira, pagament a la fira, passar comptes, o sigui, tot això es fa via de l'Ajuntament. En el fons és curiós, aquesta fira la continua organitzant l'Ajuntament de Falset. És a dir, jo no dic que estigui malament ni que estigui bé, és a dir, al final no deixa de ser curiós que aquesta fira l'estigui organitzant un ajuntament, no? Lo qual és un acte de promoció de la ciutat, diguéssim, i el sector s'hi involucra, diguéssim, a la mesura que li interessa, no? Però és una fira que organitza un ajuntament, no? Lo qual, bueno, ha sigut així des del principi i bueno, i és una fórmula que ha funcionat, per tant potser no cal qüestionar-la.
Obligada, quines expectatives de visitants tenen per aquesta 23a edició de la Fira del Vi de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat?
A veure, és difícil de dir perquè venim d'una fira de l'any passat que al ser 3 dies festius possiblement va ser, bueno, no, és la fira que ha passat més gent mai, no? Per tant serà difícil assolir la xifra de l'any passat perquè no tens 3 dies sinó que tens 2 dies i una tarda, no? Però jo estic... Aquesta fira és curiós perquè acaba traient sempre molta gent, ja gairebé com de manual. És una fira que hi ha gent que la té anotada a l'agenda i això ho tenim claríssim. Hi ha gent i a l'hora de comunicar, a banda de comunicar tu com a organització, acaben comunicant tots els cellers que participen a la fira, que són 75 cellers, i és una fira que, per tant, segur que tindrà molta gent. Després hi ha el tema del temps, que ja veurem com què passa, no? Tot i que és veritat que també els dos últims anys hi ha hagut diversos dies que no ha fet bo. Igualment la gent ha vingut a la fira, no? Per tant, no ho sé, és a dir, possiblement estem als nivells de sempre. El que passa és que, clar, comparar amb l'any passat serà difícil perquè l'any passat tenies 3 dies complets. El que sí que és evident és que enguany hi ha més cellers que mai. És a dir, el rècord de cellers a la fira era de 73 i enguany en tenim 75. Dels quals un 60% són de la Deocu Priorat i un 40% són de Montsant, que a mi em sembla també una xifra significativa i interessant.
Doncs agraïm molt a Toni Llençans que ens hagi explicat una mica què hi ha darrere d'aquesta fira. Avui el pàrquing de l'Euterpes passejarà pel recinte de la fira, anirà als diferents actes organitzats per la comarca, però darrere hi ha tota una tasca que, com ens ha dit, començava al setembre de l'any passat. Li agraïm moltíssim la seva atenció que ens hagi explicat a les bambalines una mica de la Fira del Vi. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bona fira.
Dissabte, d'11 a 2, a Ràdio Falset, programa especial a peu de fira per explicar-vos com comença la fira de les dos d'os de la comarca del Priorat. Un programa on repassarem els actes d'un cap de setmana ple d'activitats i on parlarem amb diferents protagonistes del sector vitivinícola. Dissabte, d'11 a 2, a Ràdio Falset, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
I aquest repàs per com s'organitza la fira faltaria un tercer protagonista, els cellers, perquè en bona part de l'èxit d'aquesta fira i el protagonisme d'aquesta fira és dels cellers, aquesta prop de centena de cellers, recordem, 46 cellers de la denominació d'origen qualificada Priorat i 30 cellers de la denominació d'origen Montsant que ja estan oferint a una hora, quan ja portem una hora de l'inici d'aquesta fira ja veiem doncs força gent que es va movent per aquest recinte de la fira, tots amb el seu corresponent pitet, ja veiem copes plenes, un temps que de moment ens està respectant força, tenim fins i tot un sol que ens enlluerna en aquesta petita bassa que s'ha convertit en la nostra casa o la nostra seu en aquesta Fira del Vi aquest any 2018, aquesta 23a edició de la Fira del Vi. I com us dèiem, hi ha un tercer protagonista que explica com s'organitza aquesta Fira del Vi o qui hi ha darrere, un dels actors més importants, que són els cellers. Per tant, des de Ràdio Falset, aprofitant ahir l'arrencada tímida de la fira, ens vam acostar a l'estand que tenen Mas Martinet i Venus Universal per preguntar-li a la Gemma Marco com els cellers viuen aquesta organització, aquesta prèvia del que moment que estan vivint ara mateix, amb la gent ja circulant pels diferents estands de la Fira del Vi.
Doncs en el nostre cas, com que són dos estands i som quatre projectes diferents, perquè són projectes familiars i ens ajuntem per unir esforços, doncs som molta gent que treballa amb aquests diferents projectes, llavors el que fem és una sèrie de torns, perquè no tots ens toqui treballar els tres dies sencers. I després de preparació, res, perquè abans ens fèiem l'estant, però ara l'hem donat a fer, per tant Estem més contents i ja està. I després a buscar els vins i vendre'ls i... Però bueno, és feina, sí, però tampoc no tanta.
Quan parlem de feina estem parlant de moltes hores, molta gent que passa per estar, molts tastos.
Bueno, això ho veurem, normalment sí, normalment si fa bon temps hi ha molta gent, sobretot el dissabte tarda, diumenge al matí, són dies molt forts, hi ha molta gent, no acabes mai. I ja veurem, a veure aquest any com va. També hem donat molta pluja, estem una mica a l'expectativa a veure què passa, saps? De moment avui divendres ha sigut bastant light, hi ha poca... era esperable també perquè hi ha moltes coses a Falset, per tant ha sigut una entrada una mica tranquil·la. Ja veurem demà què passa, no?
Quan veieu que arriba la fira, la prepareu amb antelació, o sigui,
intentem fer-ho amb el màxim d'antelació possible. El que no vol dir que això sigui del tot així, però sí, intentem fer-ho amb la major antelació possible, sobretot el fet de saber les disponibilitats que té tothom. Clar, també hi ha altres events, no només la fira sola, sinó que hi ha altres events que també participem com a cellers, llavors cal veure cada celler on participarà, on deixarà de participar, veure qui podrà anar a tots els events diferents, després d'aquí la fira qui queda per poder-s'hi estar. Per tant, sí, cal un temps previ, i sobretot per l'estant, perquè si no vols córrer, no? Més o menys. Sí, fa falta.
La nostra darrera qüestió és relativa, es parla de que la fira també es ven molt, és el vostre cas? Es ven molt a la fira? Es ven molt bé a la fira?
Es ven... En el nostre cas, sí, es ven. Molt, depèn, tornem a lo mateix, depèn del temps i depèn de com va, no? Els anys que hi ha hagut, també depèn de la situació. En el nostre cas venem molt, també són cellers molt coneguts i suposo que això també porta, no? També es fa una mica preus especials. Tampoc no anem a buscar aquesta venda, eh? Si vols que et digui veritat, no ens fem ni packs especials, ofertes, fira, tot això, nosaltres no ens hi posem gaire, però sí, es ven força. Es ven força. De res. Gràcies.
Fa aproximadament 50 minuts s'obria aquesta 23a edició de la Fira del Vi de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat, aquí a, ja podríem anomenar la plaça del Vi, que durant l'any és el pàrquing de l'Euterpe, però que aquests dos dies es transforma, i de quina manera, per acollir aquesta fira. Ja, curulla de visitants, ja veiem molts visitants amb el pitet donant la volta. Fins ara en aquest espai especial, aquest programa especial de Ràdio Falset, que compta amb el suport i el patrocini de la Diputació de Tarragona, hem comentat una mica com està el sector amb la companyia de Sergi de l'Amo, ens parlava de sequera, ens parlava de tot i així, continuen les vendes i es mantenen les vendes del vi a nivell internacional i també a nivell català, amb les dades de l'informe Nielsen, que és molt possible que aparegui a la propera hora. Amb el Toni Nensans ha destacat el caràcter de festa d'aquesta fira, no és només que vinga a tastar vins, sinó que també ens ho venim a passar bé. Estem sentint ja el Cercavila, que en aquests moments estan protagonitzant els gegants prop d'aquí del recinte de la Fira del Vi. La Mònica Rull ens ha parlat dels fluxos, l'importància dels fluxos de visitants, aquests visitants que puguin gaudir sense sentir-se agobiats per l'excés. Ja hi comença a haver força gent i amb força espais per poder seure, per poder disfrutar d'aquests diferents tastos del vi. També en aquests moments, i ja ho estem vivint, a tocar nostre tenim els companys de la denominació d'origen siurana que ja celebren diferents tallers. Per exemple, a les 12 està previst el Has begut oli, un taller infantil, però també hi haurà mostra per als més grans. I a l'escenari, aquest escenari tan important per alguns dels tastos i també la música que hi haurà de cara al vespre i nit de la fira, també ja s'està celebrant un dels primers tastos. Això és pel que fa ara, un moment important, és el que d'aquí uns minuts començarà l'artesana, és aquesta inauguració oficial que es donarà el tret de sortida oficial. L'Ajuntament de Falset, al costat dels organitzadors, celebrant aquesta obertura, i en què volem destacar el fet que s'entregarà o es reconeixerà la tasca de diferents persones, com les cooperatives de la vinícola del Priorat i la del Marroig, per ser centenàries. A títol pòstum se li donarà a l'Assumpció Pere i també als vinaters Francesc Capafons i August Vicent. Hi ha més guardonats, però els comentarem després de l'informatiu, que començarà a les 12 del migdia, perquè estem en programa especial, però l'actualitat de la nostra comarca continua i per això us la volem oferir. Nosaltres, ara a les 12, us oferirem el butlletí i continuarem aquí a la fira per continuar veient com avança en els primers compassos d'aquesta 23a edició de la Fira del Vi. No ens deixeu, continuem amb nosaltres. Ara a les 12, l'informatiu. de deixar pas a l'informatiu, comentar-vos que nosaltres després continuarem. Hem de parlar amb l'escriptor Martí Gironell, que presenta el llibre La força d'un destí, i hem pogut parlar prèviament a aquesta inauguració, i com no, tindrem l'hora del vermut molt especial des d'aquesta fira, i esperem poder parlar amb les autoritats, el Jaume Domènech, l'alcalde de Falset, al costat de la directora del diari Ara, Esther Vera, i de la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana, que són els encarregats d'obrir aquesta fira. Repetim, d'aquí uns instants començarà al Teatre l'Artesana l'acte de la inauguració oficial. Continuem amb nosaltres, esteu a Ràdio Falset en un programa especial des de la Fira del Vi.